La cooperativa de ramaders del Baix Empordà va rebre la setmana passada el Premi Isabel Vila i Pujol dels Premis Generalitat de Girona 2024, un guardó que reconeix iniciatives empresarials que destaquen per impulsar una economia innovadora, verda i de responsabilitat social. Per parlar-nos d'aquest reconeixement i de la cooperativa, ens visita el president de Ramaders del Baix Empordà i de Llet Nostra, en Jordi Rembau. Molt bon dia.
Bon dia.
Per començar, ara parlarem del premi, però per ubicar a la gent, perquè la gent té molt ubicat Llet Nostra, potser no coneix la relació entre la cooperativa de ramaders del Baix Empordà i Llet Nostra. Ens pot fer una mica de radiografia de qui són la cooperativa de ramaders del Baix Empordà?
Cooperativa de ramaders del Baix Empordà és una cooperativa que, com el seu nom diu, va néixer en el Baix Empordà i va ser formadora de Llet Nostra des del primer dia. Després, amb el creixement de Llet Nostra i l'afectació de socis que hem tingut, avui ja estem a 7 comarques de Catalunya, però continuem diguent-nos amb el nom de Ramaders del Baix Empordà, i nosaltres el que som els aportadors de llet en el projecte de Llet Nostra.
Val, és a dir, tota la llet de Llet Nostra ve del Baix Empordà?
No, de la cooperativa del Baix Empordà, que els seus socis ara estan repartits a tot Catalunya.
D'acord,
però
val.
La seu a la Bisbal.
Val.
I ens continuem dient el Baix Empordà perquè vam néixer aquí.
D'acord. Ara ho he entès, però el nom continua sent, o sigui, la llet que porta, que bevem de Llet Nostra, ve de la cooperativa de ramaders del Baix Empordà.
Exacte.
Quants ramaders en formen part ara?
37.
37 arreu del país.
Sí.
Tot plegat gestionat en forma de cooperativa.
Sí.
Què implica això en una gestió ramadera i també en una empresa com Llet Nostra?
No, nosaltres, o sigui, Llet Nostra, gestionem la llet des de la granja fins en el moment que arriben a la planta per envasar, des de la cooperativa.
Uh-huh.
I després, que nosaltres som propietaris de Llet Nostra, però després gestionem des de Llet Nostra un cop ja està envasada. La relació que tenen els ramaders amb la cooperativa... Nosaltres el que fem és comercialitzar tota la llet, i els serveis que es fan, alguns els comprem en conjunt, però molts, o sigui, cada un és responsable de la seva granja.
Uh-huh.
I llavors la cooperativa és la que comercialitza la llet.
Uh-huh. Què implica ser formar part d'una cooperativa i no que el fet que... O quina seria la diferència amb el fet que, jo què sé, que estem molt acostumats a les situacions d'explotació dels ramaders, a preus baixos, etc. Això amb el fet que sigui una cooperativa i amb aquesta visió de responsabilitat social és diferent, imagino, en el cas de Llet Nostra.
Sí, és diferent, el que passa que tampoc per estar en una cooperativa nosaltres tampoc puguem pagar la llet a preu desorbitat, no, o a lo millor el preu que toca. Amb la cooperativa tu tens uns avantatges sobre quan portes la llet amb una empresa normal que ven llet. És una d'elles és que tu ets soci de l'empresa que et compra la llet i tens assegurada que te la recolliran sempre i que no et deixaran penjat. Aquesta és una. La segona, nosaltres des de la cooperativa tenim que lluitar amb el preu de mercat i sempre paguem algo més que el preu de mercat, però no podem marxar d'aquí perquè un cop tenim la llet envasada, quan hem de comercialitzar els nostres brics, tenim l'altra competència i llavors no podríem fer-ho amb un preu desorbitat en el camp. Els ramaders de la nostra cooperativa cobren la llet una mica més alta que el preu de mercat, però tampoc podem anar al preu que tocaria possiblement.
Queda clar. En aquest cas parlem amb en Jordi Rembau perquè, com dèiem, la setmana passada van rebre el Premi Isabel Vila Pujol, que reconeix iniciatives que destaquen per l'economia innovadora, verda i de responsabilitat social. Com us vau assabentar que us donaven el guardó?
Pues quan vam anar a l'entrega de premis i ens havien presentat. Uh-huh. Això és la manera. O sigui, hi havia aquest premi, ens hi vam presentar i vam presentar el nostre projecte, que és que nosaltres fem una formació contínua en els nostres ramaders en col·laboració amb l'Escola Agrària de Monells. Fem cursos per ensenyar a gent el que és el treball d'una granja, perquè ens trobàvem a vegades que quan anàvem a buscar gent per treballar les nostres granges arribaven i no sabien ni què havia de fer, no? I vàrem fer uns cursos, ho hem fet en col·laboració amb la Fundació La Caixa, ho hem fet amb l'IRTA, i hem ensenyat a uns quants possibles treballadors de les nostres granges que sàpiguen el que és i quan arribin sàpiguen una mica amb el que es trobaran. I després tenim un altre centre que és en la granja de Monells, de la granja que té l'IRTA a Monells, en la que tenim unes visites guiades amb un guia i expliquem i donem a conèixer a tothom el que és el nostre sector.
Mm-hmm. Com van néixer aquestes formacions? Ho trobo molt interessant, allò, moltes vegades es parla que els oficis s'estan perdent i sobretot en el sector primari. Com va néixer aquestes iniciatives per formar la gent en el sector de la ramaderia?
Pues després de que teníem problemes per trobar-ne. I si anem parlant entre nosaltres, com que som bastants i sempre parlem i busquem les inquietuds que tenim cada un i diem bé que tinguéssim gent preparada, no sé què, ens van posar en contacte amb l'IRTA, ens vàrem posar en contacte amb el Consell Comarcal, que també hi ha col·laborat, i vàrem començar això, i ara, aquest any, ho farem conjuntament amb l'Institut de la Bisbal.
Quanta gent hi han passat per aquests cursos?
Ui, ara m'enganxes una mica, n'hem fet un, però no sé, jo crec que hi havia 12 o 14 persones l'any passat, i aquest any ara estem recollint alumnat nou, i jo crec que aquest any hi haurà molts més.
Val, o sigui, la primera, ara, encareu ara la segona edició dels
Exacte.
Cursos, no?
Sí, ara començarem a passar l'estiu, evidentment, ara l'estem preparant.
Uh-huh. Han estat útils allò per formar gent que després pugui treballar en el sector?
Sí.
Uh-huh. Quina creu que és la... Ja que estem al Baix Empordà, ens centrem al Baix Empordà, però suposo que també és extrapolable a tot el país, però clar, el Baix Empordà i l'Empordà en general té aquesta particularitat que sempre concentrem tot l'esforç econòmic, sembla, no?, en el turisme. Però també hi ha sector primari. Quin és l'estat de salut del sector primari a l'Empordà i a les comarques de Girona? En aquest cas de la ramaderia.
No, aviam, el sector primari i en cas de ramaderia i sobretot amb llet hem patit molt des de la guerra d'Ucraïna, el canvi de preus de tot l'aliment que comprem, ens ha afectat molt la sequera. El que passa que, mira, lluitant i possiblement els que som aquí gràcies a lo que tenim muntat des de fa 21 anys, que llet nostra estem des de 21 anys, fa 21 anys, ens anem sortint i ara possiblement ho comencem a tenir una mica arreglat. És un sector que treballem amb un marge molt petit. En el Baix Empordà també tenim la pressió del turisme sobre les finques, sobre els camps i sobre tot això, ens afecta bastant. Però bueno, ens anem sortint i amb esforç de tots irem tirant endavant.
Quines restriccions teniu ara mateix per la sequera?
Fins fa pocs dies, fins fa 15 dies,
sí.
La teníem total, en l'aigua que ve dels pantans, i ara crec que ens donaran un 45, entre un 40 i un 60% de les finques que tenim amb regadiu. Podrem regar. El que passa que la sequera ens ha afectat. Possiblement arreglem alguna cosa, però ens han arribat una mica tard, el temps del blat de moro ja estem molt al final, potser no podem fer tot el que podríem fer per al temps que som, i després el que ens ha afectat molt no és el no poder regar, sinó és el cultiu d'hivern normalment no es rega, es fa amb secans, i aquest hi ha hagut una producció d'un 20% o un 30% del que és normal.
Clar, i a nivell del que és la ramaderia, és a dir, clar, les vaques, els animals, han de beure aigua, això ha estat sempre garantit?
Fins avui sí, i a més nosaltres inclús en els moments més durs de la sequera ens havien garantit que l'aigua pels animals la tindríem assegurada. No, inclús la llei de benestar animal no et permet a un animal que no tingui tota l'aigua que necessita.
Clar.
Això ho teníem garantit, i ara li tenim més, però vull dir, ho teníem garantit per a l'ACA que entrava dintre les prioritats l'aigua pels animals.
És com molt evident, no? Però després hi ha altres usos d'aigua que sí que potser teníeu més restringits.
Sí, havíem arribat a no poder regar res. I a més, o sigui, no tot el que mengen les vaques es aconsegueix amb regadiu, i clar, no va ploure en tota la primavera, ha plogut al maig, gràcies a Déu, perquè si no l'assumpte hauria estat dramàtic.
ara fa uns mesos vam viure les protestes del sector primari, molt protagonitzada pels pagesos. En el cas de la ramaderia, us vau afegir aquestes reivindicacions? Moltes vegades es parla de problemes burocràtics, de limitacions que arriben moltes vegades d'Europa. També detecteu aquests problemes des del sector de la ramaderia?
No, el sector de la ramaderia i la pagesia i l'agricultura van donats de la mà. O sigui, els mateixos problemes que hi ha amb ramaderia hi ha amb agricultura, i evidentment que els nostres socis estaven amb tot el dret i actius alguns d'ells amb les reivindicacions. Nosaltres com a cooperativa mai entrem amb protestes ni amb queixes, sinó hi entren els nostres ramaders al seu compte, totalment apoyats per nosaltres, evidentment.
Uh-huh. I per tant, quin futur veu el sector? Perquè segons amb qui parlis, és molt pessimista. Vostè també ho comparteix, o els seus associats?
Aviam, jo crec que un dels principals problemes que tenim és el relleu generacional, que els joves, com que sempre són intel·ligents i pensen molt, veuen el que s'està patint en problemes de liquiditat, en problemes econòmics i molta feina i molta burocràcia, i hi ha moltes granges que tenen un problema de relleu generacional.
Clar, la gent no s'hi vol quedar, no? Potser fins no. I tot de les mateixes famílies.
No, de les mateixes famílies, clar, els fills pues opten per altres sortides, per no tenir que, quan han vist el que ens hem trobat.
Que això té mala solució.
Sí, sempre hi ha algú que per... Jo crec que tenia un soci que deia que un ramader de vaques no es fa, sinó que hi neix, i en tenim alguns que, per sort, han nascut en les granges, ho tenen molt clar, i continuaran, però en general és molt difícil, és molt difícil.
Si no hi ha aquest relleu, quin pot ser el futur? És a dir, hi ha alternatives o quedarem a mans de les grans plataformes, grans empreses?
Nosaltres lluitem perquè continuï la ramaderia tradicional, que és el que és l'empresa familiar, que són petites i mitjanes granges, i a més jo crec que seria molt interessant que estiguin repartides, com tenim les nostres, a tot el territori, perquè després no hi ha problemes de contaminació ni generen molèsties. Si el sector cau, i cau en totes aquestes granges, de llet suposo que n'hi haurà, però llavors podem sentir a parlar de granges de mils de vaques, que llavors el que siguin sostenibles i el que siguin no contaminants s'hauria de veure molt.
Clar, perquè aquest és un altre dels elements, no? La sostenibilitat d'un sector, d'un petit sector com el seu. Quina és la quantitat mitjana de, per exemple, això que ens deia, de miler de vaques? Quina és la mida habitual en el sector ramader que forma part de la cooperativa?
Nosaltres tenim un promig de granges de 120, una cosa així, de vaques, i nosaltres la granja que té més vaques nostres en té 280 i la que té menys en té 30. Però ens movem amb un promig d'unes 120 vaques. Mm-hmm.
Doncs hem parlat avui amb Jordi Rimbau, que és el president de la cooperativa de ramaders del Baix Empordà, i de Llet Nostra, la cooperativa que va rebre aquesta setmana passada el premi Isabel Vilapujol dels Premis Generalitat de Girona 2024. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.